Bueno, jo ja estic gravant, tu, per si acas.
Me cago una hòstia.
No fos cas que m'agafi contrapeu.
Per què no fas una miqueta de resum de l'esmorzar de forquilla d'avui i així m'acabo la galeta que m'estic fotent?
Hem de menjar més, al podcast. Abans menjàvem més.
Tio, me recordo algun primer episodi que tu t'estaves fotent uns macarrons o no sé què, saps? Vull dir, no sé quina hora gravàvem, però tu estaves realment jalant, fent un àpat sencer. No allò, ara m'estic fotent una cookie amb el cafè. Però no un biquini, no, era uns macarrons, no sé què estàs menjant.
Doncs estic content, perquè això vol dir que gravàvem a deshora i ara no. O sigui, ara gravem quan toca. I el resum d'avui, simplement, molt fàcil. Una de les coses que et dones compte, saps com les malediccions de saber moldejar productes digitals? És un malefici el fet de que et persegueix, que vols crear una aplicació per tot. Simplement aquesta idea de que t'empodera, que ets capaç de fer-ho, t'ha de perseguir eternament. És horrible, això.
Sí, no. És a dir, a mi em para el fet de saber que el cost en temps, en recursos, en pasta, les implicacions, les derivades de fer una aplicació, em para. També tinc el GPT aquest que em diu que és una mala idea, eh?
Exacte. El que et para és el teu GPT que et diu tota l'estona que no ho facis. Això és el que et para.
Clar, a mi em para més el saber el cost, o sigui, que per mi no és una incògnita les implicacions de construir una aplicació, i en canvi crec que la gent l'envalentona molt més el fet de no saber-ho. Val? Deu anar determinat també per com és la teva personalitat. És a dir, una personalitat més aventurosa, no sé si és la paraula, tampoc, i va amb totes les conseqüències, sàpiga o no sàpiga el cost d'emprendre, no? De crear un nou projecte. Una personalitat més conservadora no ho farà. I després hi ha les personalitats intermitges, que són les que, segons com sigui la tipologia de projecte, si no saben on està el límit, hi aniran. Val? Simplement perquè tenen algun tipus de motivació intrínseca, que és pot ser només el xute d'adrenalina, estic aprenent una cosa nova i tal, no? I per mi, et dic, també és moment vital, eh? El de no començar projectes nous ara.
No, però jo crec que hi ha un punt també de que el ciutadà mig que no es guanya la vida a l'espai digital ni fabricant software, crec que no veu, o per ell la barrera és invisible, les barreres d'entrada de crear producte, però sobretot de mantenir-lo. És a dir, es trivialitza molt aquesta idea de faré una app per X. I tinc molts amics, per exemple, que treballen en indústria i els hi passen, com et diria, pressupostos, proveïdors de software perquè volen fer les mítiques merdes que es fan a la, no sé, pues, indústria de l'automòbil, química, el que sigui, no? I rebo molts whatsapps com amb pressupostos dient, mira, o sigui, m'han passat això, aquesta aplicació la podria construir jo, saps? I la podria vendre jo, i jo penso, no. O sigui, crec que no entens les implicacions de, un, crear un software i, dos, comercialitzar-lo. És a dir, per exemple, les teves APIs són públiques i les has de mantenir, o el suport que tens que donar als clients. Crec que hi ha un forat molt gran de coneixement entre l'espai de la creació i el manteniment d'aquests productes, i també sobretot el fet que es trivialitza molt el que es pot fabricar, doncs, en un ordinador, aquesta idea de que ho pot fer tothom i no necessites maquinària avançada. És a dir, que no ho sé, tothom entén molt bé que és molt difícil fer una torradora perquè segurament necessites una línia de producció o uns motllos per extruir plàstic, el que sigui, no? En canvi, amb un software, com que sembla que es pugui fer amb un ordinador, tothom en té accés, no ho sé.
Bueno, perquè no està, és un sector que no està regulat en el sentit que no necessita ser enginyer amb un títol per publicar una aplicació a l'App Store, val? No necessita ser tenir la carrera per ser director tècnic en una empresa de software as a service que facturi més de 100 milions. No, no cal. Però sí que has de ser enginyer, titulat i reconegut per construir un pont, perquè és una infraestructura pública, no? O fer una casa, o un cotxe, no? Totes les regulacions que hi ha. Sí, el tema del software és d'aquelles coses que té, és dels sectors que té més intrusisme i de fet té menys barreres d'entrada. L'única barrera d'entrada que té és la has d'aprendre a programar, però ni tan sols aquesta, perquè pots contractar algú que t'ho faci i ja està, no?
Que curiós, eh?
És molt curiós.
O sigui, per fer activitats que toquen el món real, que a vegades poden ser més o menys pernicioses, jo què sé, un psicòleg estic segur que ha de tenir una llicència, en canvi tu pots muntar Replica AI i ser el psicòleg de milions de persones mal exemple, potser, perquè fa poc es va suïcidar aquell noi o una noia, ara no recordo, es va penjar o no sé què va fer, perquè...
Era una app d'una, de nòvies online, eh? No era psicòlegs.
Ah, no era rèplica, eh? Ah, ok.
No.
Segur que no era rèplica?
No, era... Com es diu? Em sembla que es deia... Era algo com tipus en anglès, però pató AI, saps? Vull dir, no era Kiss AI, però potser era Muak AI o una cosa d'aquestes, i era per fer amistats online, que amistats és un terme per encobrir tot tipus de fetitxos i perversions.
No sé per què em sonava rèplica.
Igual ho estic mesclant amb l'episodi de, del Data Leak que va haver-hi, però em sona que el de gent que s'ha... Va haver-hi també una persona que s'havia suïcidat també per una aplicació de cites, collons, d'això de nòvies online. Hi ha molts casos, però bueno, en fi. Pot ser, pot ser rèplica, el teu.
Resoldrem aquest misteri, per no buscar-ho ara, resoldrem aquest misteri a les notes, però jo mai aposto amb coses que no estic 100% segur o que no depenen de mi. Estic molt a punt d'apostar, però no ho faré, vale, Àlex? Movem aquest tema endavant, sisplau.
Pensa que jo estava concentrat en acabar-me la cookie que m'estava fotent. Per tant...
Missió completa?
Missió completa, sí. Sí,
bé,
sí, ja no tinc més halo. Però bueno, això venia a col·lació de l'aplicació del Carlos, no? O què? Ho despatllem, no?
Clar, perquè aquest podcast està patrocinat per l'aplicació del Carlos. No, encara no està patrocinat, vale? perquè no vol monetitzar-la. El que ell no sap és que el convencerem perquè monetitzi per extreure els seus profits i poder patrocinar aquest podcast, la jugada és mestra.
I és una altra demostració més palesa de que el món del software està composat per gent bona que no vol monetitzar bons projectes i gent de merda que sí que els vol monetitzar tots, saps? Aleshores, per això és un món tan pervers i al final és només una altra volta als cargols que ens apreten el jou de la com era del tecnofeudalisme, no?
Oh, m'encanta el tecnofeudalisme.
Aleshores, clar, la gent bona es dedica a fer open source i projectes de caritat i fer repositoris de GitHub amb eines gratuïtes per tot el món que les pugui fer servir per millorar el món, i després doncs els supercapitalistes que es dediquen a fer software per cobrar-te per l'última misèria, saps? Ui, que el teu fill és diabètic, baixa't aquesta app i podràs traquejar això de manera gratuïta mentre venen les teves dades, o et cusen micropagaments perquè puguis veure doncs funcionalitats més avançades d'això i connectar-ho amb no sé quina altra font de dades que et podrà fer models predictius i tot això, o sigui, alimentant-se en la misèria dels altres.
Doncs el Carlos, ni una ni l'altra. Ni vendrà les teves dades, ni et demanarà micropagaments perquè no vol monetitzar-la, desafortunadament, per a tothom que estigui interessat. Metro amb U és l'aplicació del Carlos, una aplicació que et dirà quant de plens van els vagons del teu trajecte habitual. I no només això...
I és molt maca, eh? És molt maca, està molt ben parida.
Tot el que faci el Carlos, gent que sap el que fa a la vida.
És un CTO amb gust pel disseny. És únic, eh? És un CTO que li interessa el frontend. No coneixia jo aquest perfil de CTO.
I no està buscant feina, eh? I no, perquè t'ho deia, hi ha potencial de monetització, tal com ens ha explicat la Lilith, amb fer dating dintre de l'app, però com que de moment no vol vendre les dades ni monetitzar, de moment no... No tenim mercat per aquí, però sí, convidem a tothom que la descarregui i que li deixi molt bones ressenyes i que l'autoritzi perquè val la pena i és infinitament millor que l'aplicació de TMB, per favor.
Hem tingut converses molt bones, sobretot al voltant del tema de la intel·ligència artificial, ja hi és, eh? Vull dir, hi ha hagut una miqueta de safareig, que ho trobàvem a faltar, però sí que s'ha comentat molt, hi ha un tema que m'ha interessat molt i ve a col·lació del que volia comentar, que al final no és un tema principal, no? O sigui, muntar un episodi sobre els diaris marxen de Twitter, no? Que, de fet, m'agrada molt com la gent ja es refereix a Twitter com a shitter, saps? Perquè com que té una X, han dit X abans Twitter, shitter, saps? I, clar, sí, com... com calaix de merda, bàsicament.
Això només sona bé en català, eh?
Sí, perquè, clar, en anglès doncs és com cagador, saps? Vull dir, però és boníssim. O merdastre, que és una paraula que a mi m'agrada fer servir quan no és una merda i és un desastre, saps? Però és d'aquestes paraules inventades que m'agradaria que es popularitzessin més. No, em va xocar força, i sí que volia dedicar-li un parell de minuts a això, després hi ha moltes tangents per les quals ens podem escapar, que és la de diaris donant-se baixa de Twitter, val? O sigui, The Guardian va ser com la primera gran publicació que ja va dir, bueno, doncs fotem el camp d'aquí. I després La Vanguardia, val? Després hi ha periodistes, gent famosa, totes aquestes apps que serveixen per migrar-te de Twitter a Blue Sky i tal. I bàsicament, si no ets una persona molt de dretes o persona de centre, que en realitat és una paraula encoberta per dir persona de dretes, que no vol admetre-ho públicament, doncs està passant això, no? Que la gent s'està pirant a Blue Sky i per primer cop en l'any i mig que porto allà tinc més d'una notificació per setmana. Ja n'hi ha diverses al dia i dius, bueno, fa servir... Bueno, dona la impressió que ja s'està collent alguna cosa allà, no? Per què és curiós el tema de que marxin els diaris els primers, no? Perquè, joder, o sigui, els diaris, tu digue'm... O sigui, posem-nos el barret de paper de plata, si tu vols, però són els mestres de la desinformació, o sigui, de donar una informació completament esbiaixada, completament orientada cap a un sector... cap a, diguem, cap a la teva corda política... I no tenen com a KPI el donar la veritat. Tenen com a KPI el si els primers han donat exclusives i després, com a molt, et diré que si hi ha un cert component de retractar-se si les coses han anat malament, pot ser que ho facin, eh? Però que la informació sigui verídica. Sí, tot periodista et dirà el nostre codi deontològic, bla, 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 però... Després veus autèntiques merdes, no? I després veus que els diaris serveixen als seus amos i senyors i contribueixen més al tecno... Bueno, ja no al tecnocapitalisme, sinó que són el fonament sobre el qual s'erigeix la informació a internet, val? I la desinformació. Per tant, és una miqueta paradoxa. No era tant com un... Ai, sí, mira, marxen els diaris de Twitter. Ui, sí, això no és un aeroport, no has d'anunciar la teva sortida... Trobo curiós que hagi començat per aquí. Ja havia hagut alguns casos sonats com Stephen King, que va ser molt bo, va ser molt sonada la seva sortida, perquè, bueno, doncs cagant-se bàsicament en els morts d'Elon Musk, perquè va fer una... No sé si la broma que va fer em sembla que va ser algo relacionat amb dir-li que era la First Lady de Donald Trump, no? No sé si va fer un... No me'n recordo el tuit com anava, però potser una cosa tipus... Ah, sí, bueno, enhorabona, Donald Trump per guanyar i la First Lady Elon Musk per això, per la victòria, no? I diria que es va córrer el bulo de que l'havien xutat de Twitter, això no es verificava, vaig arribar i ja no era així, que no era veritat, però va servir molt perquè la gent marxés i perquè ell va marxar, va dir, doncs ja m'he creat compte a Blue Sky, jo ja no postejo més aquí, he tancat la meva compte de Twitter, no? I va córrer el bulo de que l'havien xutat. Vull dir que la desinformació corre per tothom, eh? I, no sé, m'ha fet pensar bastant en que així com fa un any o fa dos, quan la compra de Twitter, no ho veia, dic, bueno, això no morirà. No morirà perquè al final està superestablert, perquè al final està tothom, és un tema de xarxes, d'influència, etc etc. Aquesta espiral d'autodestrucció, jo crec que ara ja sí ha iniciat un procés de no retorn. No sé com ho veus tu, perquè tu no entres mai a Twitter.
No, és una bona reflexió, eh? O sigui, demano l'opinió a tu, que fa anys que no el trepitges. Jo tinc una pregunta per tu, i és, tu no creus que això és com la mítica profecia que sempre es complirà, el fet de que ara tothom està migrant cap a una nova plataforma pensant que és el Nirvana, però arribat a l'escala i amb les tensions que tens una vegada i has posat a tanta gent i tens tants interessos que servir, no al final tothom es veu pressionat pels mateixos incentius i com que el seu destí serà acabar sent exactament igual? I aquesta red social perfecta que tothom estem buscant no existeix simplement per la naturalesa de la gent? És a dir, que... És un problema que no es solventarà mai simplement perquè el substrat amb el qual es nutreix són persones humanes que, en definitiva, doncs som com som.
És probablement la pregunta més filosòfica i més intel·ligent que s'ha fet en aquest podcast mai i es farà, val? No em sento capacitat per contestar-la.
O sigui, el que estic dient és simplement... No vols dir que això és un problema humà, no un problema tècnic? La pregunta curta era més aquesta, eh?
100%. Vull dir, jo tinc... Cada cop tinc una filosofia més definida de vida que és molt pragmàtica. Parteix del pessimisme i té com tres o quatre principis bàsics, no? I un d'ells és el de si tu no formes part de la solució, formes part del problema. No me l'he inventat jo, cap d'elles me l'has inventat jo, però sí que és veritat que ho intento aplicar tot el que faig, val? Molt religiosament. N'hi ha un altre que diu que la gent és idiota, Si tu parteixes de que la gent és idiota, és fantàstic. Ja, l'únic que pots endur és... al final, és una miqueta... Com es diu quan tu tens un principi tan bàsic i després hi ha una derivada d'allò? Un corol·lari, no? Aquest seria un corol·lari. És que no em sortia la idea bàsica. La meva idea bàsica és de... Tu espera't el pitjor escenari possible, val? Espera't el pitjor del que et pot portar el futur, perquè qualsevol cosa que sigui positiva només t'aportarà beneficis, no? Si tu vius en el cinisme i en el negativisme, però no negativisme destructiu, sinó que és com assumir que tot va malament i ja està, i que només pot anar a pitjor, qualsevol cosa que sigui que et sorprengui sempre et sorprendrà positivament, val? A mi no m'agraden les sorpreses negatives. Soc una persona que les sorpreses negatives les exagera molt. Si jo he quedat per tu amb dinar, i a última hora em dius, mira, que no podré venir, hòstia, tio, se'm fa una putada. I a mi em fa molta bola. Joder, el Marc m'ha cancel·lat el d'això, em deu ser un altre dia, costarà molt, ho exagero molt, val? És un exemple tonto, però serveix per explicar-ho, val?
Clar, bàsicament tu el que m'estàs dient és que la teva felicitat vindria a ser com una espècie de resta o suma, vaja, entre la realitat percebuda menys les expectatives. I si tu ets capaç de minimitzar molt aquestes expectatives, sempre com optimitzaràs més la teva felicitat, no?
Sí. Clar, aleshores, com a corol·lari del espera't sempre el pitjor de tot i com a molt la vida només et pot sorprendre positivament, corol·lari d'això és la gent és idiota. Si tu parteixes de que la gent és idiota, de tant en quant troba gent que no és idiota, val? I dius, hòstia, estic sorprès positivament. Per exemple, la gent amb la que jo em rodejo generalment no ho és, saps? I aleshores estic molt content, per això m'agrada molt, doncs, quan quedem als esmorzars de Fogaterra amb la gent que quedo habitualment, els amics, família, etc, etc, dic, joder, que bé que no són idiotes. Però són molt excepció. Per què? Perquè nosaltres ens pensem que no, el món és bo, la gent és bona, hem de pensar que tothom fa el bé. No, la gent no fa el bé. La gent mira per si mateixa i generalment això és una manera molt destructiva de no cooperar, bàsicament. I és posar-nos pals a les rodes. La gent especialista en posar-se pals a les rodes a elles, a les seves famílies, als seus companys de feina i a l'espècie en general, no? I aleshores, bueno, això ho veus en... Clar, tu en el teu cercle immediat no ho veus, en els teus segons cercles no ho veus, perquè generalment la gent té com una certa formalitat emmascarada. Per què? Perquè et coneixen. Perquè hi ha uns temes reputacionals, hi ha uns contractes socials, hi ha un això no puc fer-ho amb gent que... Ai, potser aquí em coneix algú, no? Tu no et posaries a pixar a l'entrada de les oficines compartides de Goin amb altra gent. Per bé que no et pugui veure algú de Goin perquè saps que ja no hi ha ningú, però bueno, però la gent et coneix aquell edifici, no? I dius, hòstia, doncs, coneixeran els del segon, els del quart, no? Em poden veure, no? Jo vaig per allà cada dia. Però potser sí que un dia a un apretón pixes a un lloc i estàs de viatge a Uzbekistan i per alguna cosa dius, doncs mira, pixaré aquí, saps? No hi ha cap altre lloc i és una emergència i ho faig. Per què? Perquè allà no et coneix ningú. Saps? Estàs més desinhibit en llocs on no et coneix ningú, no? I on pots estar més desinhibit? En un lloc on navegues en el complet anonimat, com pot ser Twitter i les xarxes socials, on la majoria de gent s'emmascara darrere d'una... d'avatars, de V de Vendetta o de merdes generades per ella i amb un nom completament fictici com Capitán Liberal i merdes d'aquestes, i en realitat és el forner del teu barri, val? Però poden deixar anar les seves barbaritats, poden propagar bulos i poden fer i desfer i poden acumular unes audiències molt heavies. Aleshores, què passa? Tot això per explicar que Twitter, en realitat, si s'ha convertit en un famer és perquè és un reflexe de la societat, que ja en si és un famer. Val? El que passa és que a la societat tendim a amagar-nos una miqueta més. No? La gent no va... Rarament veuràs una persona amb simbologia feixista a l'autobús. Val? O la cafeteria, com jo l'altre dia vaig veure aquells a Madrid. Val? És molt raro, és l'excepció. En canvi, a Twitter, com que pots crear una compte anònima, pots posar un Arriba Espanyes i posar-te una creu cèltica d'avatar i posar 1488 i fer repostejar i postejar i donar difusió a propaganda de l'ultradreta i no passa res, perquè total no saben que ets tu, saps? És un alter ego, és molt complicat. Aleshores, això és un reflex molt més fidel de la societat que el que veiem en la societat offline.
Ah, per tant, el problema és que, mira, anem a posar això en un exemple al món real. És a dir, perquè ara potser Blue Sky sembla com el
el paradís que tots havíem estat buscant, però potser simplement és una conseqüència de que hi ha poca gent. És a dir, que el que tu dius, els ximples encara no hi han accedit, no? Llavors, si tu i jo comencem a fer l'esmorzar a Forquilla i comencem a obrir-ho en els nostres cercles més concèntrics, possiblement tota la gent que hi entrarà serà gent que passarà el filtre i serà fantàstic. Però a mesura que a poc ho anirem expandint i comencin a entrar els amics dels amics, allò a poc s'anirà convertint en un femer que anirà degenerant en una cosa que possiblement no és el que hi havia al principi i no ens agradarà, val? Això podria ser una cosa molt semblant del que pugui passar, és a dir, al final, totes aquestes comptes que ara s'estan creant a Twitter, si Twitter deixa tenir el nivell d'interacció i de rellevància que té ara, totes aquestes es mouran cap a una altra banda, perquè simplement pel fet de que canvi una xarxa social, la gent ximple no deixarà d'existir. És a dir, aquests no s'extingiran, s'extingirà Twitter, però aquesta gent necessitarà un lloc on anar a dir les seves bajanades. No sé si veus el meu punt.
Clar, abans no eren abans no eren online i alguns van transicionar a l'online quan va començar a existir els foros, no? Comunitats online, però havies de ser una miqueta tequi perquè no eren tan senzills de fer servir com les xarxes socials, que les xarxes socials han estat dissenyades per gent de producte i de màrqueting, per tenir molt engagement, per fer fàcil que et registris, per fer fàcil que interactuïs i que passis el màxim de temps a la plataforma. Els foros d'antes estaven dissenyats per autèntics psicòpates. Vull dir, hi ha tecnologies doncs, molt bàsiques i certament complexes de fer servir, saps? Aleshores, bueno, no era senzill operar un foro. A veure, no havies de ser enginyer aeroespacial per fer-lo servir, però sí que és veritat que bueno, doncs et requeria entendre bueno, més el formatejat, o sigui, no podies pujar imatges en alguns d'ells, havies de fer un hosting a un altre lloc, linkar-les des d'allà... No era senzill, no? Era molt més complicat i no era fàcil trobar-los, te'ls havien de recomanar. No n'hi havia un on estava tot el món, sinó que, doncs mira, jo estava als foros d'Ultimate Metal i un altre que es deia Serious Love Topic i un altre que es deia no sé què, no? O foros PC, o Vandal.net, o Meristation... però eren molt més reduïts. Què passa? O sigui, al final, les xarxes socials són un reflex de la societat, en tant que una xarxa social petita és com un poble. Un poble no hi ha crim, no hi ha robatoris, perquè tothom es coneix entre ells. I és allò del típic, no, aquest poble encara dormim amb la porta oberta. Sí, clar, un poble d'allà, del Pallars, que tenen 12 cases, vull dir, si no és Tor, saps? És un poble bastant segur. I passa això, que clar, tothom es coneix a tothom, amb la qual tu no aniràs a robar a la panaderia, saps? O no hi ha ni un banc al que puguis anar a robar, perquè probablement el banc de més a prop és el de Tremp, el del seu d'Urgell. Avui arribem a això, que arriba un punt en què, clar, un poble que es converteix en poble més gran, després en una ciutat petita, després en ciutat més gran, i arriba un punt en què sí, ja comença a arribar gent que és completament anònima a tothom, val? I comença a crear el seu cercle. I aleshores això ja comença a crear una desconfiança. I ja se'ls comença a guillar. I aquell nucli de gent aïllada doncs també creix perquè creix intrínsecament en tant que és un grup de gent que es reprodueix com és serviu, o que atrau altra gent que diuen, bueno, jo en aquest poble no vaig ser, he sentit que allà bueno, doncs tens fentanilo, per dir alguna cosa, o tinc un amic que, mira, li va molt bé passant droga i no sé què, doncs me'n vaig a aquesta altra ciutat, no? I es comença a crear aquest nucli. A mesura que creix la ciutat, creixen també aquests nuclis de problemàtics i conflictius, no? És inherent al model de les societats grans i no tenim cap exemple de ciutat gran que no tingui parts perilloses, no? O sigui, totes les tenen. Tots tenen el barri xungo, el barri no sé què, el barri dels drogadictes, etcètera, etcètera, no? En canvi, pobles petits pràcticament és el contrari. No n'hi ha cap. Un poble de 200 persones no té el barri xungo. Com molt igual té una persona que és el boig del poble, el borratxo, saps? Sempre hi ha un d'aquests, no? Però no hi ha. Aleshores, és proporcional, és una cosa inherent a grans nuclis de població i les relacions que tenen entre ells i estem filosofant a saco, tio. Sembla que haguem fumat i no ho hem fet. Aleshores, això es tradueix directament a les xarxes socials perquè en si són entitats de població varis ordres de magnitud més grans que la ciutat més gran que hi ha al planeta, saps? Vull dir, quants usuaris té Twitter? Quants usuaris té Facebook? És que té unes dinàmiques que no comencem ni a entendre perquè, saps, estem acostumats a Barcelona, ciutat de 1,7 milions d'habitants, val? O ciutats de 3, de 5 inclús, no? Que haurem visitat. Si has tingut la sort de visitar o passar una temporada a Ciutat de Mèxic, doncs potser més, no? O a Pequín o a Tòquio. I tot i així, no són tan dissimilars de Barcelona, en aquest sentit, no? però una ciutats que tenen 1.000 milions d'habitants, o sigui que potencialment hi ha una fracció significativa de la població humana més vots, clar, és que no podem arribar a entendre les relacions que hi ha aquí.
Però per això et dic, possiblement no és un problema tecnològic, o sigui, cognitivament no estàs preparat per aguantar un volum tan gran de persones dintre d'una mateixa xarxa. Llavors, jo crec que mai he tingut una mala experiència per WhatsApp. A mi sempre m'ha donat experiències molt positives i ho sento, però és que és la meva única xarxa social, però és que jo visc molt tranquil en aquest sentit. Converses manejables, i a vegades ja me'm saturo perquè veig que tinc masses puntets verds, saps? D'aquests no leïdos i ja m'entra ansietat. O sigui, de l'altra manera, em sembla salvatge. Una altra cosa, i és que jo, de veritat, són aquests pensaments que a vegades sé que no tenen absolutament cap sentit, però que farien el món una mica millor. Pagaments d'un cèntim amb targeta de crèdit per poder-te registrar, crec que salvarien el 80% dels problemes. I sé que posarien, possiblement, caparies molts falsos positius en el producte i deixaries alguna oportunitat a la cuneta que mai es materialitzaria. Però si tu vols una xarxa més o menys sana en la qual vulguis controlar una mica el discurs que passa allà dins sense que allò se te'n vagi de mare, en el moment que li toques la cartera a la gent, però no vol dir que li cobris, vol dir simplement que tinguin que posar com un petit incentiu financer, és a dir, un cèntim, un cobrament d'un cèntim, o simplement una targeta de crèdit, encara que no els cobri res, t'estalviaria una quantitat de merda dintre la xarxa social, però és que el problema és que es mesuren amb una mètrica d'èxit que inherentment acabarà destruint la xarxa, que al final són això, no? Vull dir, un nombre d'usuaris. Bueno, clar, és que al final un bot és un usuari molt actiu, clar, no té molt sentit. Un bot és la pura definició d'un hourly active user, saps? O sigui, cada hora.
Clar, a veure, hi ha bots que són positius, no? Tampoc vull entrar aquí en la dinàmica de tots els bots són negatius. No, el 99% són negatius, però hi ha bots que són bons, com el video downloader, el enroll, saps? Bots d'aquests que tu els pots demanar coses que t'ho tradueixin a tu. Són eines que són bones.
No, però quan jo em refereixo a bots, em refereixo com mecanismes de postejar merda.
Tu vols dir els spams?
Sí, spam.
Exacte, tu vols dir els que impersonen a gent i creen identitats que no existeixen i el que es dediquen és a retuitejar i a donar difusió a les merdes d'Elon Musk i Donald Trump i companyia. No? Ja, sí. Això està clar, i amb això, clar i meridià. Vull dir, s'hauria de regular, i sé que és una paraula que dins del món tecnològic és com, regular, regulació és dolenta. Bueno, i la no regulació també ho és, saps? Vull dir, si la regulació és dolenta, reductio ad absurdum, no? Vull dir, vinga, comencem a matar gent pel carrer, saps? Vull dir, per què no matem gent? Collons, doncs perquè està regulat, saps? Perquè vas a la presó si mata gent. No, fins que no es va regular això. Bueno, clar, sí, hi ha casos molt clars i evidents de que les regulacions ajuden, no totes. Val? A vegades ens passem, és veritat. És molt complicat. O sigui, el tema de com moderar xarxes socials és un tema complicadíssim i crec que dona per un episodi a part, però la gent no està acostumada a gestionar... Nosaltres no estem acostumats a gestionar més d'un número, no me'n recordo quin era el número, de relacions interpersonals que podem tenir. No estem preparats tampoc per assumir... És el mateix que passa quan et diuen no, imagina't que tu estàs... O sigui, aquesta estrella és 1.000 cops més gran que el Sol. Si tu ja no pots... No tens una idea al cap de com de gran és el Sol. Val? No pots mesurar una estrella que és 1.000 cops... No pots entendre. Val? És com intentar explicar-li a un criu de 7 anys de quin tamany són les cèl·lules o perquè com podem estar composats de milions de cèl·lules perquè no ho entén. Per ell una cosa petita és una pedreta, saps? Una formiga. Aleshores diu, home, per poc que posis 100 formigues, ja fan una bola de, saps? De ping-pong.
Clar, Àlex, però si no sabem ni diferenciar entre milionari i bilionari, saps? Si alguna vegada això jo crec que ho hem comentat, és a dir, si tu poses $1 milió en bitllets de 100 a sobre la taula,
sí.
Saps quan medeix, més o menys?
Oh, ni puta idea.
Ah, pensava que ho havíem parlat, això.
No.
Ah, doncs, mira, hi ha molta gent, jo crec, que confon aquesta idea de milionari i bilionari. Tot sona que algú és milionari i ja és que té molts diners. No, o sigui, no. Una cosa és algú milionari i l'altra cosa és algú bilionari. Són coses diferents. Llavors, com per posar-ho en una escala que la gent ho entengui, intentes dir, a veure,
sí.
Quan més o menys medeix amb bitllets de $100
sí.
$1 milió posats sobre d'una taula, apilats una sobre de l'altra?
Sí.
Tu com diries, més o menys? Un guesstimate. Fes un guesstimate.
Bitllets de 100? Doncs
sí.
Probablement de la taula al sostre.
Vale. $1 milió posat en bitllets de 100 a sobre la taula és 1,1 metres, d'acord? ¿Vale?
Vale, doncs, vale.
Vale, 1,1 metres, vale? Dius, bueno, el tens aquí, el teu milionet. Un bilió de dòlars?
Bilió americà? O sigui, 1.000 milions.
Americà.
Clar, bueno, és clar, és 1.000 vegades això. És 1 quilòmetre.
Clar, és que és 1.000 vegades això. És que són 3 Empire States. Et dones compte que el milionari...
És un merdes.
Milionari, és una merda al costat del bilionari. Clar, tio, o sigui, un té un metret de bitllets i l'altre té 3 Empire States una sobre de l'altra. És salvatge. Costa molt entendre aquestes magnituds.
Doncs el mateix amb gent. O sigui, hi ha l'exemple aquest que he mencionat més d'un cop, no? De la gent que té milers de seguidors a Twitter. Vull dir, les coses que dius per Twitter les diries des del balcó de Plaça Sant Jaume, saps? Cridant amb un megàfon. No. O sigui, el pagar, jo què sé, ah, avui he cuinat, no sé, m'he fotut una esmorzada forquilla fricandó amb patates, no? Tu cridaries això des del balcó de Plaça Sant Jaume? No, doncs per què ho poses a Twitter, no? Ja sé que jo poso merdes d'aquestes, però jo ja sé, jo ja faig aquest exercici de dir, doncs potser sí que ho diria, saps? Per què no? Però hòstia, vull dir que és molt curiós. Sobre el tema aquest, clar, o sigui, al final també és un tema d'algoritme. Mira, jo ara porto un parell de setmanes que estic fent una sèrie de proves, Twitter i LinkedIn i les altres xarxes socials, i m'estic adonant d'una cosa, que és... O sigui, sí o sí, els posts que generen indignació... I jo sempre he buscat no fer-ho, eh? Com a molt només posar coses polítiques que generessin indignació, però era més opinió, no era com un... No expresso un fet que ha passat i dic, hòstia, mireu això, no, sinó que és dir, pues jo què sé, saps? Puta Vox, i coses d'aquestes. Pues sí, jo ho faig i no passa res. Però ara he posat un parell de... o 3 o 4 continguts una miqueta més de... orientats a que la gent digués, a mi també em passa, i he passat de tenir, doncs, dels desenes de milers de visites, que és el que tinc quan poso qualsevol cosa a LinkedIn, encara que sigui una merda que no mira ningú, val? El nou episodi de podcast, o jo què sé, saps? El nou esdeveniment de Startup Friend, com el feia, a mi tot això, a tenir centenars de milers de visites. I posant coses com les notificacions de LinkedIn estan trencades, perquè és que vaig entrar l'altre dia i tenia 30 notificacions, però és que 26 eren algú ha reaccionat a un contingut que no és teu. I vaig dir, però per què em notifica a mi això? O sigui, quin sentit té? I no ho pots desactivar. Perquè si desactiva... No, això està categoritzat com a updates de la teva xarxa. Si ho treus, ja no reps res dels teus contactes. I dius, hòstia, això està molt mal pensat. I ho vaig posar... I de volta tothom, a mi també em passa, desenes de persones, a mi també em passa, no, això és d'algoritme, això és de UX, no sé què, pom, 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 comentaris, visites, no s'ha fet viral, però ha arribat molt més lluny que 6 mesos o 8 mesos dels meus altres continguts habituals que poso setmanalment, no? I quin altre vaig posar? Vaig posar un altre així, que ara no me recordo què era, però era una cosa també similar que feia que la gent digués, ah, doncs a mi també em passa això, saps? I dir, quina puta merda, o sigui, quina... demostració més plausible de que els algoritmes estan recompensant la interacció, però no la qualitat del contingut. Val? Perquè la qualitat del contingut, a veure, era un no m'agraden aquestes notificacions. I podia haver ficat alguna cosa al pal. Em molesten les caques dels gats, saps? Vull dir, tu, oh, jo també, no sé què. I les interaccions realment també són una merda. O sigui, no es mira el contingut del post ni el contingut de les interaccions. Es mira el número d'elles.
És que això, Àlex, és com... I ara vaig a fer molt mala traducció, però allò de preferències manifestades versus preferències revelades, allò de state preference... És que en anglès sona bé, però en català no sona gens bé, val? Però seria aquesta idea, no?, de que la gent diu que prefereix una cosa, però en realitat vol una altra, no? I
correcte.
Això es va posar molt palès, per exemple, quan va haver-hi el canvi dels timelines, que tothom diu que els vol cronològics, però en realitat la gent està més rato a l'aplicació quan els té algorítmics, no? O igual quan, per exemple, que jo crec que el cas més sonat va ser tota la onada de crítiques que va haver-hi quan Facebook va instaurar el feed dient que, tio, que allò era una puta merda, que ningú volia, tal, però les mètriques el que deien era que era el producte més addictiu que s'havia tret mai a la història, no? Llavors, això és una altra derivada del mateix concepte. Les xarxes socials que es fan servir són aquelles que t'agafen i com una droga fa que no les puguis deixar. Possiblement la xarxa més saludable que ens podem imaginar és aquella que possiblement ningú faria servir. I per això és un problema que té difícil solució.
Clar, es diu xarxa social si ningú la fa servir, però...
Val, ja però vull dir-te, però és bona, és bona, és bona.
No, ja ho entenc, ja ho entenc. Si hagués sortit alguna que vingués clar, de l'open source, de gent amb 0 incentius econòmics, que fos una fundació non-profit, no sé què, seria ideal, perquè no hauries d'incentivar els pagaments ni l'addicció ni res,
Clar.
Però probablement per no fer això no tindria suficient massa crítica, no tindria, la gent no estaria incentivada a postejar, no hi hauria gent que crea contingut ni influencer, etc, etc. Sí, és un problema de difícil solució i jo no el solventaré. Per mi hi ha una conseqüència de tot això, una derivada que em preocupa molt més, que és la de nosaltres estem veient, o sigui, i quan dic nosaltres som tu, jo i la nostra generació, ja hem estat com entrenats o avisats de les fake news, del contingut generat per intel·ligència artificial. D'alguna manera hem vingut del contingut manual al contingut semiautomàtic, hem passat pel semiautomàtic, no? Que eren bàsicament buffers i empreses d'aquestes i Hootsuite, que el que feien eren automatitzaven el procés, però el contingut l'havies de generar tu igualment, val? A contingut ja directament automàtic i generat amb intel·ligència artificial, no? Clar, a nosaltres, d'alguna manera, som l'última generació, o la generació que ve després de nosaltres, és l'última, que hauran viscut el pre-AI, no? O sigui, que no són natius d'AI. Val? Així com va haver-hi els natius digitals, els natius no sé què, doncs la gent que ja comenci a entrar avui en dia en xarxes socials i ja donin per assumit que tot es fa amb intel·ligència artificial, aquesta gent... A mi em planteja seriosos dubtes de si seran capaços de distingir la realitat del que no. Val? És a dir, si a nosaltres no ho sabem fer en molts casos, eh? Ens la colen a moltes coses i com menys tequi, menys avispat siguis o menys preparat estiguis, te la colaran molt més. Però jo què sé, jo de vegades, jo vaig llegir un post l'altre dia que vaig dir, tot és manual, però hi havia un paràgraf que dic, aquest paràgraf és AI. És que es veu, no? Perquè l'estil és una miqueta diferent... Potser fa servir una puntuació diferent, les tries de les paraules, no? Que de vegades són paraules una miqueta més pomposes. I vaig dir que aquest paràgraf, i de fet, mira, avui li preguntaré, perquè conec la persona, li preguntaré, aquest paràgraf el va ser AI, no? La resta no, està clar. Mira, només per curiositat, per saber si tinc un instint o no. I em passa també amb anuncis. Estic començant a sentir-ho en alguns podcasts i dic, aquest anunci ja està generat amb AI. No és una persona real, no? Potser és paranoia. I en alguns casos me la colaran. I com més bona sigui, més me la colaran. Però jo crec que tenim un perill de societat que si ja ens estan enganyant molt pre-AI perquè hi havia els photoshops, els fakes que han existit tota la vida. Però clar, quan abaixes la barrera de la creació del fake i de desinformació, la magnitud de la tragèdia es multiplica exponencialment. O sigui, a mi em fa molta por perquè clar, al final les masses decideixen, les masses voten, tio. Les masses voten. Les masses es poden revoltar. Les masses, bueno, tenen també un poder allà, no? Són controlades? Sí. Però, ojo, tenir les contingudes també és complicat.
Home, i si assumeixes que tota la teva corona de l'extraradi és... O sigui, extraradi social, em refereixo. Ja assumeixes que no en sortirà res de bo, pel que has dit al principi. Doncs encara magnifiques més el problema, no? Potser.
Sí, exacte. Però clar, és el que dic. Sí, històricament, la desinformació ha existit sempre. Val? O sigui, quan, en tant que hi ha informació, desinformació, perquè on plantes tu la línia de desinformació? Vull dir, és una línia molt fina que tu la poses a un lloc i jo la posaré segurament més a l'esquerra o més a la dreta, perquè per tu pot ser un viatge, o pot ser una influència, o pot ser un descuido. Pot ser moltes coses, després ja pot ser malintencionat, negligència, i ja entraríem, no? És com un gradient de consideracions. Aleshores, el que dèiem, els diaris fan desinformació, la tele fa desinformació, els cartells publicitaris fan desinformació i els grafitis fan desinformació, no? Vull dir que tenim desinformació per tot arreu, no és que s'hagi inventat ara amb l'àrea d'IA i s'ha sofisticat i s'ha fet més barata. Val? Per què? Perquè directament tu l'agafes per WhatsApp i poses reenviat al grup i li reenvies a un grup que tens allà 200 persones i amb no res, amb un cost infinitesimal de computació, d'esforç mental i de temps, ja has desinformat a 200 persones. I com tinguis una compte de Twitter o d'Instagram que per algo s'ha fet viral i siguis un influencer que tens 130.000 seguidors, poses una merda d'aquestes, saps que per molt evident que sigui que allò és un fake, molta gent se'l menjarà perquè li convé, perquè vol consumir allò. Pedro Sánchez s'ha follat un burro, saps? Vull dir, això ho posa, segons quin influencer de merda d'aquests que són tan provox i històries d'aquestes, ja veuràs tu com això es converteix en un episodi de Black Mirror, saps? Ja està. La desinformació ven més que la informació. És el que diem sempre, la mentida ven més perquè colpeja primer. I rebatre la mentida no funciona i desdir-se'n és gratuït perquè no té cap tipus d'impacte.
Però és curiós com la tecnologia corre en les dues direccions, no? O sigui, per un cantó és cert, dius, ostres, mai havíem tingut un mecanisme de desinformació tan sofisticat. Cert, però per altra banda també és veritat que la desinformació sempre havia existit i dius, ostres, i com pot ser si abans no hi havia un mecanisme de difusió tan sofisticat? Clar, però llavors penses, no, és que abans la població en realitat era més fàcil de desinformar perquè, collons, érem tots analfabets, o sigui, no sabíem llegir. I dius, és molt curiós que el mecanisme propi que et desinforma també és la millor eina que has tingut mai per educar-te. O sigui, és una eina de doble tall molt bèstia, perquè d'una manera mai havia estat tan democratitzada, si puc fer servir aquesta paraula, l'educació i la formació de les persones. Però, ostres, sembla com que tenim una predisposició al biaix de confirmació increïble. O sigui, ens agrada tant escoltar el que volem sentir. Quina conversa avui, Àlex?
Estima podcast i mig d'entrar en temes de deep state sociopolític a escala macro i de convertir-nos en Joe Rogan o Infowars, si carreguéssim més cap a la dreta.
No, per convertir-nos en Joe Rogan ens falten convidats.
No, perquè tu, sí, i fumar porros. I per què t'ho dic? Perquè, clar, hi ha algunes d'aquestes coses que ja se saben que sí que han passat, no? Tipus, l'administració de Nixon i de Reagan distribuint droga en país, en zones pobres de les ciutats, no per incentivar-ho, sinó per fer palès i per poder dir, mira, és que aquí s'estan drogant, hi ha problema de drogues, anem a aïllar-ho, anem a demonitzar-ho i tot això perquè durant els anys 60 doncs, els hippies que s'estaven revoltant contra l'administració establerta i tal i prenien drogues que eren només al·lucinògenes i happy flowers, van dir, no, totes les drogues són dolentes, anem a fer-ho, no? I és un problema que han ajudat a crear i magnificar ells, no? Comences a rascar aquest tipus de coses que surten amb els anys i en sortirà molt més, no? Vull dir, teories conspiranoiques n'hi ha moltíssimes i la majoria són inventades, però hi haurà coses aquestes que han estat amagades durant el temps que algun dia hi haurà un leak d'aquests, no? I es filtraran i direm, hòstia, clar, doncs mira d'on va sortir tot això, no? I al final és desinformació, control de masses i tal. Vull dir que s'ha fet tota la vida. Els governs ho han fet, desinformació. O sigui, tio, mirat, si no ho vist, mira, recomano una sèrie. Jo ja m'havia llegit el llibre, però la de Txernòbil, val? O sigui, bàsicament vam estar a una moneda a l'aire que va caure a cara. Si hagués sortit creu, Europa s'anava a la merda. Tot per culpa, bueno, per culpa de moltes coses, però entre elles, desinformació, de voler ocultar un desastre d'aquella magnitud, no voler admetre els errors per un govern completament controlador i mentider i opac. I no, aquí no ha passat res, perquè si no, clar, la credibilitat de la Unió Soviètica s'anava en orris, no? Que és el que va passar igualment. Vull dir, ja estava, el mal ja estava fet. Però per aquest orgull i per aquest voler ocultar més del que tocava, quasi se'n va la merda a Europa, tio. O sigui, és que realment es va anar del canto d'un duro. Vull dir, clar, no podem lluitar. És un problema de magnitud tan gran, com el que dius tu. Massa relacions, no podem entendre, o sigui, no podem gestionar-ho com a persones, no a dir com a éssers simples, no som simples, som molt complexes, però som massa simples per aquest tipus de, per les magnituds astronòmiques d'aquest tipus de
problemes. No li posarem solució avui, això,
No, és episodi que t'aporta més problemes que solucions, crec que no m'ha aportat cap tipus de solució. Hi ha gent que està treballant en aquest tipus de coses, i tipus, crec que Google, ara tot el contingut que generes amb les eines de Google, amb Gemini i companyia, porta una marca d'aigua. Que jo crec, i és una cosa que vaig vaticinar que hauria de passar, que és tot el contingut generat per intel·ligència artificial ha d'estar auditat i taguejat com a tal. Que no et solventa el problema al 100%, però és un principi de Pareto, per alguna cosa comences, perquè hi haurà gent que no ho farà i el seu valor amb aquella eina serà... No, el nostre no porta... Marques d'aigua, per tant, no pots ser identificat. Val, t'aportes més problema que solució, vale, però és el teu valor afegit. Però si ho fessin el 80% dels casos, tindríem molt, si ja estaríem progressant.
Ja, no sé si és d'aquests casos on l'incentiu és més senzill posar-lo en la creació o en la validació humana. És a dir, i sé que és una cosa molt trista que si ens veiessin els nostres ancestres pensarien Déu-n'hi-do, nois. És a dir, que crec que és més senzill que et manifestis com a condició humana que no pas com a AI, no? És a dir, que diguis, no, no, escolta, això ho ha creat un humà, més que, no, no, això ho ha creat una intel·ligència artificial, perquè, més que res perquè hi haurà menys contingut creat per humans que per intel·ligències artificials, eh? Si, simplement per un pur tema de volum, però dic que històricament és trist, no?, el fet de que tu hagis de provar que ets l'autèntic, no?, i, no, i l'altre és el fals, no? O sigui...
El proof of humanity, al final la verificació d'identitat té un valor, per exemple... Mira, és un exemple tonto, però es pot extrapolar això. A la web de Marsbase, del formulari de contacte, posem que parles directament amb els fundadors. No parles amb un equip de ventes. Contacta'ns i parlaràs directament amb els fundadors. I és una manera de senyalar autoritat, no? De fer un signaling, de dir, no, és que som nosaltres. Parlaràs ja no només amb una persona, és una persona amb autoritat, amb capacitat de decisió, amb la gent que ha creat l'empresa, la gent que millor entén els valors de l'empresa i com opera, i podem donar com... D'alguna manera, implícitament, estàs dient som la gent que ja direm si es pot fer o no, no haurem d'anar-ho a preguntar als nostres jefes, etc etc. Però potser ara, quan acabi el podcast, el primer que faig, lo segon, perquè tinc una reunió, seria posar i tampoc parles amb una AI.